Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Comencem a aquesta hora el català al carrer. Ens acompanya la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
D'entrada, sempre abans de començar aquesta secció, el que fem és comentar alguna notícia precisament relacionada o vinculada amb la llengua, no?
Sí, sempre podem comentar alguna cosa de més o menys actualitat o informacions relacionades amb la llengua, encara que a vegades no siguin tan actuals. Però bé, avui també ho podem fer així. Avui el que porto és una informació que podem llegir al web de la Direcció General de Política Lingüística o també podem consultar per les xarxes, perquè el que han fet és publicar un decàleg d'accions que podem dur a terme, que podem fer per afavorir l'ús del català a les xarxes i als entorns digitals, a internet en general. Han elaborat un vídeo que es diu Guia per fer créixer el català a internet. I bé, o bé podem veure el vídeo que ho explica d'una manera més gràfica o podem llegir les notícies que també hem publicat a la web i a les xarxes. I quin és aquest decàleg? Doncs bé, proposen 10, clar, si és un decàleg, 10 bones pràctiques que són senzilles i concretes, bastant senzilles, diria, perquè doncs, entre tots col·laborem perquè el català doncs, sigui més present a la xarxa. Us en dic alguna, perquè n'hi ha d'altres que potser són una mica més tècniques, eh? Però alguna d'aquestes bones pràctiques, una que és bastant bàsica, és, per exemple, navegar per les versions en català de les webs. Això és fàcil de fer. Quan busques alguna cosa i entres, doncs si veus que d'entrada et surt la web en castellà o en qualsevol altre idioma, el que podem fer és seleccionar l'idioma i, si és, doncs canviar-la al català. Això és molt senzill. I és molt útil perquè llavors les empreses veuen que realment hi ha una demanda de veure la seva web en català. I després, quan veuen els resultats de les entrades que hi ha a les seves webs, doncs és interessant, perquè si ningú entra a demanar un català, doncs potser en una propera versió ja no faran la web en català i la deixaran en castellà. Clar. Per tant, això és una dada important, i després quan es fan dades estadístiques i tot això també. Però és senzill i fins i tot, doncs, si alguna empresa veu que tots els seus usuaris bàsicament demanen la web en català, doncs potser ja la posaran com a pàgina principal en català i que la busquin en altres idiomes les persones que ho vulguin en una altra llengua. Per tant, això és simple de fer i molt útil. Després també, clar, una altra d'aquestes pràctiques que podem fer, doncs és consumir els productes en català o crear continguts en català, si és que nosaltres mateixos en creem. Tant mirar productes com crear-los. Això també és molt útil i bé, sembla que és rendible, quan, sobretot per empreses doncs, que tenen un mercat més local. Doncs clar, si tu els influenciadors, els que parlen d'aquells productes ho fan en català, doncs són més propers per aquell mercat més local. I també igualment, per exemple, si nosaltres utilitzem aquestes plataformes per vendre coses, aquesta compra-venda que hi ha així com entre particulars, doncs també normalment està comprovat que aquestes compres i vendes es fan en un públic, en uns clients més propers. Doncs ho podem fer en català, perquè si la nostra àrea on vivim és bàsicament en llengua catalana, doncs segurament els compradors d'aquells productes entendran perfectament el català i ho podem fer en català. Bé, són algunes coses, entre altres, que n'hi ha 10, com deia, que podeu veure en aquest vídeo, la guia per fer créixer el català a internet.
Perfecte, doncs estarem atents i intentarem complir al màxim aquest decàleg. Ara anirem o posarem sobre la taula un parell de paraules. Si et sembla, podem posar sobre la taula les dues primeres. Sí. Així aquells oients que ens estiguin escoltant doncs ja poden anar fent l'exercici de saber o d'esbrinar quina és la correcta i això, quines són les dues primeres.
Sí, doncs va, les dues primeres frases o paraules que tenim. A veure, aquest vi es ven a la taverna del poble. O bé podem dir, aquest vi es ven a la bodega del poble.
A la taverna o a la bodega?
Exacte. Què hem de dir en aquest cas, eh?
Doncs aquelles persones que vulguin respondre a aquesta qüestió ho poden fer trucant a partir d'ara al 93 8 17 26 26 i els entrarem en directe perquè ho puguin respondre. Entre les persones que truquin sortejarem el conte La revolta de Santa Jordina, un conte de David Fernández amb Liona. Per tant, aquells que ho vulguin, que participin, i a part tindran l'opció de guanyar doncs, aquest fantàstic conte. Nosaltres el que fem ara és desplaçar-nos fins a Ràdio Sant Sadurní, Mareli Jiménez, que ens ofereix una càpsula, en aquest cas també al voltant del català i de la llengua.
Doncs una setmana més, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Ali.
Arriba el bon temps i nosaltres aquí al Català al Carrer continuem parlant de, parlant amb, de coses de la nostra llengua i no sé què avui, què és el que ens portes avui.
Doncs mira, hem parlat de l'origen de moltes paraules. Doncs avui parlarem de l'origen d'algunes expressions i frases fetes. Comencem un capítol nou.
Perfecte.
En què parlarem d'expressions com, per exemple, a la babalà. T'has preguntat mai quin origen té estar a la quinta forca, anar de gorra, cantar a les 40 algú...
Bé, anem a descobrir-ho.
Exacte. Doncs bé, comencem per aquesta expressió, fer una cosa a la babalà. La babalà. A quina llengua sona, a la babalà?
Sona àrab.
Àrab, àrab, exacte, perquè prové de l'àrab, ala, bab, ala, pràcticament igual, que literalment significa sobre la porta de Déu i que va agafar el sentit en poder de Déu, a la mà de Déu, com Déu vol, i d'aquí va derivar el significat en català de deixar que Déu decideixi, no preocupar-se perquè Déu ja farà, i finalment el significat actual de això, sense preocupar-se, sense pensar-hi, sense fixar-s'hi, fer una cosa així, a la babalà. Bé, la segona expressió és aquesta de quan diem que una cosa està a la quinta forca, volem dir que és lluny, que està molt lluny. Bé, i aquesta expressió ve de forca. Una forca és era un instrument d'execució on penjaven els delinqüents condemnats a pena de mort. I és que a principis del segle XIX a Barcelona hi havia 4 forques, i en aquell temps se'n va fer una cinquena al turó de la Trinitat, que a l'època era un indret molt llunyà. I d'aquí ve la dita d'estar a un lloc a la quinta forca, que és lluny. La tercera frase feta que comentarem avui és anar de gorra. Què vol dir anar de gorra? Doncs no haver de pagar, que pagui un altre, no pagar. I bé, i també té un origen antic, i ve que antigament els criats i servents no feien servir el barret, com els senyors, sinó gorra. Quan els senyors viatjaven, solien portar algun servidor, el cotxer que portava el carruatge, els criats, etc. Com ells, com els senyors, s'allotjaven als hostals, però l'hostatge del servei era de categoria inferior, i els hostalers, quan feien el compte, deien tants senyors i tants que van de gorra, perquè els que pagaven eren els senyors i els que anaven de gorra, és a dir, els servents, no pagaven. I d'aquí ve,
divertida aquesta.
Sí. Cantar les 40. A ningú li agrada que li cantin les 40, oi que no?
No.
Cantar les 40 a algú vol dir això, renyar-lo, retreure-li alguna malifeta que ha fet. I l'origen el trobem en un joc de cartes espanyol, el Tuti. En aquest joc guanya el jugador que aconsegueix reunir 40 punts amb les cartes de més valor. Quan arriba aquest moment, el jugador que els ha aconseguit ha de cantar els punts, és a dir, dir-los en veu alta, per informar-ne els altres. Per a la resta de jugadors és una amenaça que algú els canti la 40, ja que vol dir que han perdut. I quan et canten les 40, doncs, bé, d'alguna manera et sents amenaçat. Va, i l'última d'avui, doncs, és una que també té un numeral, un número, que és ser can 60. Quan diem que un lloc o una és can 60, és que hi ha molt de desordre, que és un desgavell, oi? Doncs bé, sembla que ve d'un mal nom d'una fàbrica de teixits del segle XIX, del carrer de la Riereta de Barcelona, on hi havia molta desorganització. I pel que fa a l'origen del número 60, Hi ha diverses teories, una de les quals ens diu que el sobrenom podria ser el resultat de la suma dels números que ocupava aquesta fàbrica. 18, el 18, el número 18, 20 i 22. I bé, en tot cas, tenia fama d'això, d'haver-hi molta desorganització, que és el que vol dir que any 60, sé que això és que any 60, és que, bé, és un desgavell.
Doncs, Sílvia, ho deixem aquí, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, adeu.
I nosaltres seguim aquí al Català al carrer amb la Teresa Casanillas, que ens ha llegit dues frases i hem d'encertar, hem d'endevinar quina és correcta. Repetim-les, Teresa, si et sembla.
Molt bé. Dèiem, aquest vi es ven a la taverna del poble. O bé, aquest vi es ven a la bodega del poble. A veure, què sembla, taverna o bodega?
Doncs donem pas i saludem a la Fina. Fina, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què és, a la taverna o a la bodega del poble?
Mira, ho tenia molt clar, però ara jo començo a dubtar.
Ah, sí? Home, no pot ser això. Tu digues la primera intenció, digues.
Jo a la bodega.
Això és el que tu faries, anar a comprar el vi a la bodega.
Sí.
Doncs no, eh?
Ah, no. La taverna.
Sí, sí, sí. És la taverna.
M'ha ara... semblat que taverna era una mica castellà i pensava...
Ah, sí? Sí? No, bé, també, em sembla que també existeix en castellà, oi? Mm-hmm. Però
pensat, sí. Bodega també ho sembla, dic, ara ja no
són... Sí, la pista del castellà en aquest cas no ens servia, eh? Mm-hmm. Doncs ara us explicaré una mica la diferència entre cada paraula, eh? Però en aquest cas, doncs, és la taverna on es ven el vi, eh?
De totes maneres, moltes gràcies per participar. Fina, tens el número 1 per entrar al sorteig d'aquest llibre de la Revolta de Santa Jordina, del David Fernández i de la Liona, aquest conte, que ens reformula una mica la història de Sant Jordi. Moltíssimes gràcies per trucar i participar,
molt,
Fina.
Molt bé, a vosaltres. Apa, adéu.
Adéu.
Si vols, Teresa, explica'ns aquesta diferència entre taverna i bodega.
Sí. Doncs a veure, la bodega és l'espai interior d'una nau, d'un vaixell. És el lloc on es posa la càrrega en un vaixell. Només vol dir això. Per tant, ens va bé per discriminar, perquè és que si no parlem de vaixells, no hem d'utilitzar bodega en cap cas. Llavors, què podem fer servir? Doncs taverna, és la botiga on es ven el vi, altres begudes, i també normalment s'hi serveixen menjars en una taverna. Perquè hi ha una altra paraula que és celler, que un celler també és una botiga on es venen vins i altres begudes, però allà normalment no se serveixen menjars. Eh? La taverna hi pots menjar, el celler no. I celler, a part, també és el lloc on s'elabora el vi, on es guarda el vi, eh? Això també és un celler. Tenim aquestes tres opcions. O sigui, la taverna si mengem, el celler si només és de venda, i la bodega per l'espai interior d'un vaixell on es guarda la càrrega.
Perfecte, doncs ens ho anotem, i si et sembla, dues frases més.
Va, una altra parella. Aquest fragment el trobareu a la pàgina 2 del llibre. O bé, podem dir, aquest fragment el trobareu a la pàgina 2 del llibre.
Pàgina 2 o pàgina 2. Nati, bon dia.
Hola, guapa, bon dia. Ja m'han passat tot davant, però bueno, és igual. Mirarem de provar aquesta.
I
a veure.
Sí, aquella sabia que era taverna, perquè potser és el que estàs dient, és vaixell. Sí, és dintre del vaixell. Sí. Bueno, a veure, aquí té de ser o el 2...
Exacte, o dues. Parlem de la pàgina 2 del llibre o la pàgina 2 del llibre? Què et sembla?
Pot ser la segona?
La pàgina 2.
Sí. No.
No. No. Doncs no. És la pàgina 2.
Anava a dir la primera, però bé, m'ha semblat més en català dues, però bé, no.
Clar.
Ja veig que no.
Com que sempre insistim tant que el 2 en femení és dues, doncs aquí fa dubtar. Us ho explicaré perquè potser l'explicació a vegades costa una mica de saber el per què, però jo crec que generalment dius la pàgina 2, no dius la pàgina 2,
oi? Sí, generalment sempre ho dius, el que passa que, esclar, aquí ara m'ha passat com aquella altra senyora.
Sí.
El primer moment, vull dir, la primera sí que la sabia, però aquesta al primer moment dic, hosti, podria ser que fos aquesta altra.
Clar, davant del dubte dius, ai no, que 2 té el femení 2. Doncs no, en aquest cas no. Ara us ho explicaré.
Bueno, és igual, la qüestió és participar i parlar amb vosaltres.
Molt bé,
exacte. Gràcies. Moltes gràcies, Nati, per trucar i per participar. Tens el número 2, a veure si et toca aquesta revolta de Santa Jordina.
I aclarim... Molt bé, per la meva neta, que li agrada molt llegir. Pues vinga.
Oh, i tant, i celebrem que per molts anys sigui, eh?
I tant.
Sí, ara, per ara sí.
Que no es perdi.
Exacte.
Vinga, que vagi bé. Adéu, bon dia.
Que vagi molt bé.
Doncs deixo anar una altra parella i...
Deixes anar una altra parella i després, si de cas, en resolem un parell.
Molt bé. Doncs a veure, si vas al Canadà, has de visitar les cascades del Niàgara. O bé, si vas al Canadà, has de visitar les cataractes del Niàgara.
Cascades o cataractes, eh?
Cataractes, sí, eh? Mm-hmm. Cataractes no, això ja ho deixem de banda.
Doncs,
cascades o cataractes?
En aquest cas, per resoldre aquesta parella de paraules, tenim a la Roser. Roser, bon dia.
Bon dia.
Quina creus... Si vols, tu repeteix la Teresa?
Et no, repeteix... ja ho he sentit.
Ja ho,
sentit.
Ja ho has sentit? Ho tens claríssim o què?
No en tinc ni idea.
Ah, bé, és qüestió de provar sort. Tens el 50% de possibilitats.
No ho sé, jo potser diria la segona.
Les cataractes.
Mhm.
Doncs no, avui no, eh?
Avui no anem bé.
No anem bé.
Doncs no, són cascades. Cataractes és una altra cosa.
Sí, el dels ulls.
Ah, exacte. Això són... Cataractes només és això, aquesta... problema, malaltia de l'ull que fa que no passin els rajos de llum, que es torna com opac l'ull. Doncs sí.
Escolta'm, no era... tinc una pregunta per la Teresa.
Ui, va.
No, és molt fàcil. És que vaig sentir una paraula que em va fer mal les orelles, però potser em va fer mal a mi les orelles i resulta que és correcte.
Bé, sí.
La paraula mesclar.
Mesclar. Sí, jo crec que existeix perquè pots fer una mescla. Per tant, sí. Pots mesclar. Com sempre, ho comprovaríem ara al diccionari, que no tinc a mà, eh?
Perquè, per exemple, en comptes de mesclar, jo diria barrejar.
Sí, clar, també. I més habitualment fem servir barrejar, eh? Però com que mescla...
Ho vaig sentir per TV3 i em va fer mal, molt de mal.
El que passa que a vegades, per exemple, quan es barreja un àudio, en el cas de la ràdio, que sí que puc parlar en aquest cas, sí. Es fa una mescla d'àudio. El que fa és integrar... un so i un altre, aleshores es fa el que seria una barreja d'àudio, però en el cas tècnic no es diu barreja d'àudio, es diu mescla d'àudio.
Clar, com que mescla existeix, doncs segurament que el verb mesclar també hi és, perquè això, segons quins àmbits, en comptes de parlar...
Segons quins conceptos, sí.
Val, perfecte. Doncs, per això volia preguntar, perquè d'entrada em va fer mal, però...
No, doncs es pot fer servir, però clar, no vol dir que tu, per segons parlar de, jo què sé, una recepta de cuina, parlis de mesclat. Ja està bé si dius barrejar.
Perfecte. Moltes gràcies, Fer.
Doncs moltes molt gràcies, bé. Roser, tens Vinga. El número 3.
Gràcies, adéu.
Adéu.
I ara, si et sembla, resolem aquestes dues que teníem,
sí.
A punt.
Bé, aquesta ja més o menys ja l'hem dit, això, cataractes, doncs només vol dir això, aquesta malaltia de l'ull, que el cristal·lí es torna opac i no passen els rajos de llum, i cascada, doncs és el que demanàvem, és una caiguda d'un corrent d'aigua per un precipici, és un salt d'aigua, això són les cascades, i catarata no existeix en català, en cap sentit, això seria de... en castellà. I l'altre que teníem era el 2 i el 2. A veure, sempre diem això, que el 2 té el femení 2, però això és quan parlem del numeral cardinal, o sigui, quan indiquem una quantitat. Diem dos nois i dues noies, o dues taules, o dues cadires, quan indiquem la quantitat, això és el cardinal. Però aquests cardinals també es poden fer servir per indicar un ordre, com a ordinals. Llavors es posen a davant del nom. Al darrere, perdó, el davant és quan són els cardinals, eh? Llavors indiquen ordre. Quan indiquen ordre, que seria el cas de la pàgina 2, són invariables i només es fa servir el masculí. Per això diem pàgina 2. Per exemple, podríem dir capítol 19 o capítol 19è. És això que dèiem. El cardinal també ens pot servir per indicar l'ordre. La fila 1 o la fila primera. Doncs aquí a la fila 1 també fem servir el masculí. No diem la fila 1. Diem la fila 1 o la fila primera. Doncs la pàgina 2 o la pàgina segona, podríem dir. Estem indicant l'ordre. Llavors, en aquest cas, el 2 no té femení, només s'utilitza la forma masculina.
I anirem, en aquest cas, a escoltar i a dir bon dia a l'última de les participants del concurs d'avui. En aquest cas és la Mercè, si et sembla. La saludem, Teresa, i de seguida li plantegem aquestes dues paraules o dues frases.
Molt bé.
Bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Ho farem així en directe,
D'acord.
A veure, escolta bé a la Teresa i a veure quina creus que és l'opció correcta.
Va, a veure què et sembla. Mira, ha arribat un hoste nou a l'hotel. O bé, ha arribat un hostatge nou a l'hotel. Què et sembla, en un hotel hi ha un hoste o hi ha un hostatge?
Un hoste, poder.
Un hoste, eh? Això sí que ja ho veus clar. Doncs molt bé, aquesta sí que l'hem encertat a la primera, eh? Ah, en un hotel, un hostal, una pensió, el que hi ha són hostes. Perfecte.
Doncs en aquest cas l'hem encertat. Moltes felicitats, Mercè. Tens el número 4 del sorteig que farem just a continuació. Moltes gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres per fer el programa.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Bon
dia. Molt bé, aquesta resolta, eh? Bé, això, hoste, i en femení hostessa, doncs és la persona que s'allotja en un hostal, en una dispesa, o també en una casa, en casa d'algú, eh? Llavors d'aquí ve aquell refrany que tenim, hostes vingueren, que de casa ens tragueren, eh? Doncs bé, això també, de manera gratuïta també es diu hoste. I després, sobretot, el que volíem recordar és que el femení és hostessa. Hostessa, a part de ser la persona que s'allotja en un hotel, un hoste o una hostessa, doncs també són les persones encarregades d'atendre en una fira, en un congrés, en una companyia aèria. Doncs recordem això, en femení és hostessa i en masculí no és hostès, sinó que també seria hoste. El que passa és que en masculí no es fa servir gaire aquesta paraula. I llavors potser el més habitual és parlar d'assistent de vol, assistent de congressos, auxiliar de vol, més que fer el masculí hoste. I l'altra paraula que ens sortia a la frase, que era hostatge, doncs hostatge, que a vegades porta la confusió, doncs és una persona que han segrestat, eh? Una persona que es té com a penyora per complir un tracte o un segrest, això és un hostatge. Recordem que hoste s'escriu amb H i, en canvi, hostatge s'escriu sense H. Eh? Si això ho haguéssim d'escriure, hostatge sense H.
Doncs en prenem nota. Mentre anaves fent aquesta explicació he tret el número del sorteig. En aquest cas recordeu que sortegem la revolta de Santa Jordina, de David Fernández i Liona, i en aquest cas va pel número 3, que és la Roser. Moltes felicitats, Roser, i moltíssimes gràcies per haver trucat tant a la Fina, la Nat i la Roser com a la Mercè. Podràs passar a recollir precisament aquest conte aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, a la plaça Penedès 4, quarta planta. Per tant, moltíssimes gràcies, Teresa, també per venir.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que farem ara és arribar fins al punt de 11:45, precisament amb la veu, amb la música de Franco Battiato, aquest músic italià que ens ha deixat avui, i amb aquesta cançó, amb Centro de Gravedad, nosaltres arribarem fins a 11:45 del matí.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Són 11:45. Penedès en xarxa. Les notícies. Fem en aquest punt horari la darrera aproximació a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Santa Margarida i els Monjos finalitzen les obres de millora del polígon Casanova. En el marc del Pla de Modernització de Polígons que impulsa la Diputació, Santa Margarida i els Monjos ha finalitzat les obres d'adequació del polígon Casanova, que suposaran millores notables en la seva mobilitat i l'eficiència energètica. En concret, les actuacions executades han estat la millora de la pavimentació de la calçada, senyalització d'adaptació de passos de vianants iguals, i la de l'enllumenat públic, bàculs i llumeneres amb tecnologia LED. El cost total del projecte de millora ha estat de 240.600 euros, dels quals 144.300 han estat aportats per la Diputació, un 60% doncs, del pressupost total. Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut de la Bisbal netegen l'entorn en el marc de l'European Clean Up Day. Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Coster de la Torre han fet una neteja de residus de l'entorn en el marc d'aquest European Clean Up Day, una activitat que s'organitza en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que persegueix els objectius de consciència sobre la importància de la prevenció i la bona gestió de residus, alhora també fer pedagogia, sobretot allò que pot fer o que es pot fer per reduir la quantitat de residus generats. Enguany, aquest Clean Up Day el duen a terme els alumnes de l'Institut com a activitat de servei comunitari i tornaran a sortir el proper 20 de maig per fer una nova recollida de residus de l'entorn. També us volem explicar que neix el primer festival gastronòmic Corpinat. Els cellers Corpinat organitzaran entre el 15 de juny i el 15 d'agost aquest primer festival gastronòmic Corpinat, que s'estrena amb un doble objectiu: ajudar el sector de la restauració a superar la crisi derivada de la pandèmia, posant en valor la riquesa i diversitat gastronòmica del nostre país i donar a conèixer els valors de la marca entre els consumidors. El festival s'organitza amb la col·laboració de més de 60 restaurants i xefs de reconegut prestigi que dissenyaran cada menú per maridar-lo amb el Corpinat de cada celler. Els dinars o sopars es celebraran en espais singulars de cada celler i inclouran també una visita a les caves. Les reserves es poden gestionar directament a través del web www.corpinat.com a partir d'aquest divendres i es preveu una participació de prop de 3.000 persones. I acabarem avui recordant que la Calòrica va exaurir les entrades de Cal Bolet amb l'obra De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda. L'espectacle, que es va representar a Vilafranca diumenge a la tarda en el marc de la gira del TNC, és una auca ecologista, una cursa desesperada entre escales i replans, una comunitat enfrontada al terrible repte d'organitzar-se abans que l'aigua els arribi al coll. Es tracta d'una producció de la companyia La Calòrica, que es va representar fins a l'abril a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, sota la direcció d'Israel Solà. És un text de Joan Iago, interpretat per Xavier Francès, Aitor Galisteo Rocher, Esther López, Mònica López, Marc Rius i Júlia Trullol.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
De 2:15 del matí. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. I en aquest cas és moment de la secció pantalles, per això en retrobem de nou amb el Carles Gala. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha actualitat pel que fa a la pantalla, a la petita pantalla, una actualitat que comença per aquest triomf del femení, del Barça de futbol femení, no? Que va generar doncs, unes grans dades d'audiència, no?
Sí, i això és bona notícia, perquè per fi ja doncs, aquest tipus de competicions doncs, comencen a registrar audiències importants. De fet, hem d'arribar a equiparar el futbol masculí i femení, i això doncs, és un dels primers passos que estem aconseguint. I, de fet, aquesta final de la Champions, que el Barça va guanyar amb total comoditat, doncs, també va reflectir-se en unes dades d'audiència importants a nivell televisiu. I, de fet, doncs, aquesta celebració del títol doncs, ja va registrar una audiència de 793.000 espectadors, mentre que el partit va arribar a 778.000. Estem parlant de dades a Catalunya. Per tant, en aquesta emissió estem parlant que va ser l'emissió més vista doncs, del dia i, per tant, audiències importants. Arriben al 28,4% de shares, és a dir, que unes quasi 30 persones de cada 100 que estaven veient la televisió en aquell moment, doncs estaven veient aquest partit de futbol, final de la Champions, en el que, doncs, per sort, doncs, com dèiem, doncs, comencem a veure dades importants. De fet, en algun moment, de fet, allò que penses, ai, aviam on te posaran l'emissió del partit d'aquesta final de la Champions, perquè és un partit per emetre's per TV3. I com que durant el dia Esport3 va fer programació especial i tal, deia, ai, aviam si és que ho deixen a Esport3, però no. Finalment, TV3 va fer-ho, diguem-ne, encertadament, de posar-lo a l'emissió del canal principal i dir doncs, que, a més, la cobertura, l'enviament de periodistes cap a la seu, no?, a Göteborg, tot plegat doncs, va fer que fos una retransmissió i un seguiment doncs, com si fos d'un partit de qualsevol altra competició important on hi ha un equip català a la final. I, per tant, des d'aquí ho celebrem i aplaudim que TV3 hagi doncs, tractat aquesta final com una més de les que hagi fet el Barça al llarg de la història. Sentim algun moment de l'entrega del trofeu.
Te l'has guanyat, Vicky Losada. Sou les campiones d'Europa i ja pots compartir-la amb les teves companyes. T'estan esperant. Corre, Vicky Losada, que tenen ganes de coronar una copa que mai no havien tingut tan a prop. Vicky Losada, la capitana del Barça, ja és al centre. I ben amunt, Vicky, ben amunt, us l'heu guanyat, sou campiones d'Europa. Aquesta és la imatge per la història, aquesta és la imatge d'un equip campió.
Doncs
la imatge
aquest era el moment. I Laia, si em permets, ahir vaig veure una crònica que vam fer a TV3, a Sant Pere de Ribes, que és una d'on viuen les jugadores, i em va agradar un dels comentaris que va fer la mare d'una de les jugadores, no recordo el nom d'ella, que deia, prou de dir-li les noies, no? De les noies del Barça, no? Són les dones del Barça.
Sí,
no? No
era la mare precisament de l'Aitana Bonmatí.
Això mateix, no? Que li deien, són les dones del Barça, el masculí no li diuen els nois, sempre acostumen a parlar dels homes, no? Doncs escolta'm, aquí són les dones, i això és un reflex una mica del llenguatge fins i tot a nivell de mitjans de comunicació a l'hora de tractar el futbol femení, que a poc, està clar que fins ara doncs, hi ha hagut una hegemonia sempre amb el futbol masculí, i potser aquests hàbits que tenien costa que canviïn, però veiem doncs, que a poc doncs, això està canviant i que esperem ja veure en prime time i en qualsevol moment aquests partits de futbol femení.
I d'èxit a èxit, perquè hi ha un programa de TV3, en aquest cas, que fa anys, i un programa que ha estat doncs, exitós i amb uns índexs d'audiència altíssims durant tots aquests 15 anys que celebra, no, Carles?
Doncs sí, estem parlant de Polònia, que aquest dijous farà un programa especial per commemorar aquests 15 anys de Polònia, i de fet, aquesta setmana el Toni Soler, que és el director del programa, director de la productora també, que és Minoria Absoluta, explicava una mica la trajectòria d'aquest programa, com va començar TV3, venien de fer proves a Antena 3, de fer proves a Televisió Espanyola, proves que havien durat poquíssim temps i que, de fet, doncs, quan van arribar a TV3 pensaven que aquest programa, doncs, això, tindria una trajectòria potser d'una dues temporades com a molt i que aquest país una mica no estaven acostumats a una política satírica, però finalment doncs, va funcionar i de fet les audiències ràpidament van acompanyar, els personatges van agafar doncs, moltíssima rellevància pel que fa no només ja en el món, diguem-ne, polític, sinó també doncs, que la gent al carrer imitava, no?, els personatges i les històries que explicaven. Per tant, Polònia es va convertir en un referent i 15 anys després continua sent un programa líder d'audiència i, de fet, és el que hem viscut unes èpoques durant aquests 15 anys en què la política catalana ja va deixar de ser allò, aquell famós oasis català, no?, que deien que ja no passava res a la política catalana per convertir-se, jo crec, en un tsunami. Eh? I durant tot aquest temps, doncs, la política catalana ha sigut realment doncs, molt convulsa i això també ha ajudat a que els guions de Polònia en aquest moment també ho siguin. Si vols, repassem alguns dels moments allò importants de Polònia que segurament tots recordaran.
Exacte.
Catalans, catalanes, conductors de bus que esteu de vaga per les retallades, tinc una notícia bona i una de dolenta. La bona és que us pagarem la paga extra de Nadal. I la dolenta, que és broma. Ei, no, ara seriosament. La mala notícia és que cap enquesta de les que s'han publicat fins ara ens dona majoria absoluta. Ni tan sols la de La Vanguardia. La bona és que totes diuen que els societes es fotran una hòstia com un piano, fins i tot la del periòdico. Ja sé que guanyaré les eleccions, però no en tinc prou. Sense majoria absoluta no es pot retallar amb tranquil·litat ni enfilar el camí cap a Ítaca. Per això us demano que em feu confiança, perquè sóc un mas nou amb un nou estil.
És el Mas Style. Mas Style. Jo sóc l'Artur i necessito...
Doncs aquesta cançó, del Mas Style, que jo diria que molts nens la cantaven, en comptes de cantar l'original, molts cantaven el Mas Style.
Exacte. Una cançó que compta a YouTube amb més d'un milió de reproduccions, per tant, també bastant simptomàtic de l'èxit, no?, d'aquest tema.
I altres dels personatges que va passar també per Polònia i que, de fet, va ser un d'aquells personatges típics, no sé si recordeu, el ministre Ángel Acebes.
Open your mind. Freda Forms, like acid boric. A one, a pace, a grovenauer. Touch me the pinga, dominga, and it becomes very big. But from losers to the river, you will be the king of the Kentucky Fried Chicken. And now the river is dry.
O un altre moment mític del Polònia, que de fet Artur Mas va trobar-se amb el seu imitador i era aquest moment.
I recordin, senyores i senyors diputats, ara mateix, mal que els pesi, a Convergència i Unió no volem entrar a formar part del govern Zapatero.
Bé, de fet sí que volem, però no ens deixem.
No tenim cap ambició per ser ministres, escolti'm.
Home, cap ambició no seria la paraula. Tiembla, Moratí, no es mulla por lo tuyo.
I ja els puc avançar que aquesta proposta parlamentària votarem que no.
O sí.
No.
O sí.
Que no.
Que sí, que sí.
Marejo.
Que sí.
Que no, prou. Aquesta coalició em destrossarà l'esquena. Talleu, és bona.
Molt bé, bueno, què li ha semblat?
Home, divertit.
Sí, el que passa que no entenc per què fa això. Això jo no ho faig.
Escolta'm, si ho faig jo també ho fas tu.
Amb això que fas ara sí. I te'n diré un altre.
Quina?
Faig això.
Ah, sí?
Això així és com ho giràs.
I ara
la llengua no ho fa.
Sí, home, i ara em diràs que no et poses laca.
No, senyor. És el camarino i t'ho dirà. O el meu barber també t'ho dirà.
Escolta,
em poses de laca.
Home, i tant, aquest senyor no s'acaba d'imitar bé. S'ha de buscar un altre.
Hem de buscar un altre.
Què? Què vols?
No, tu no, el de veritat. No m'havies avisat que venies.
No, però és que ja ens n'anàvem.
Bé, doncs ja, els polítics hi jugaven, entraven.
Exacte,
també en aquest món.
Exacte, aquesta complicitat, no només,
Sí, no només Artur Mas, sinó que, de fet, el Polònia ha estat visitat doncs, per la majoria de polítics. No tant ara, jo crec que ara no hi ha anat tant.
S'ha anat perdent, que... també. El fet que no hi hagi l'aparició, potser, del Toni Soler, que feia una mica de conductor, no?, entre esquets i esquets, també ha limitat també la presència de polítics al plató.
Sí, jo crec que sí, però abans sí que hi havíem vist Maragall també amb el seu alter ego i altres personatges que havien passat per allà. I un altre dels personatges també coneguts, perquè no sempre tracten de política, sinó que a vegades també entren personatges mediàtics, com per exemple Tomàs Molina amb el temps.
Molt bona nit! Què? Notem aquesta aigüeta que es fa entre els Michelins? Això és que ja ha arribat l'onada de calor. Són dies de molta suor.
De fet, i després també de crear el musical de Polònia i diversos musicals a nivell teatral, vam veure que les músiques i cantar funcionava molt bé, i cançons com aquesta, que va tenir molta polèmica, que era Poliban, doncs cada setmana una cançó o altra escoltem a Polònia.
Estic en una polyband, treballo en una polyband, estic en una polyband.
I en aquest cas, digues, digues, Carles.
No, dic, aquests i molts altres moments haguéssim pogut repassar, eh?
Uh-huh. Oh, i tant, n'hi han moltíssims. De fet, quan acabi el Polònia d'aquest dijous, TV3 seguirà vivint aquest país satíric, no?, amb un especial de Polònia, no?
Sí, el que fan primer és el programa de la setmana i després fan una gala en el que doncs, hi passaran, diguem-ne, els personatges més típics i diguem-ne, coneguts del que han passat per Polònia, i després també faran un especial al cotxe amb Eloi Vila, on una mica doncs, també veurem doncs, a experiències que han pogut pujar. No sé ben bé qui pujarà en el cotxe, però crec que són el Queco Novell, el Sergi Mas, l'Ivan Lavanda i el David Mercè, que són els que han fet els presidents de la Generalitat.
Doncs perfecte, anotat aquest dijous 20 de maig. I una altra data que ens hem de notar és el 27 de maig. Què passa el 27 de maig, Carles?
Jo crec que és una d'aquelles dates que s'està esperant més, perquè hi ha moltíssims fans de la sèrie Friends, i de fet, doncs, després de que per culpa de la pandèmia hagi provocat aquest endarreriment de l'estrena d'un esperat esdeveniment de la sèrie, que és això, és aquest retrobament de Friends. No és un capítol, sinó que serà com un esdeveniment on doncs, es recordaran moments de la sèrie, i de fet, com dèiem, 27 de maig, a HBO Max es podrà veure aquest retrobament dels actors de Friends. De moment ho promocionen amb aquest anunci, que és la sintonia versionada, i es veuen a tots els actors caminant d'esquena per un passadís. Suposo que aquí ho podrem veure a través de la plataforma HBO, ho haurem de confirmar.
A més, si Friends ha marcat a molta gent, un altre dels formats televisius que ha marcat, sens dubte, a força generacions ha estat el talent show Operación Triunfo, que a més s'està preparant pel 20è aniversari, no, Carles?
Sí, com que ja va funcionar, ara no recordo quan va ser, que van fer també un retrobament i que van fer uns programes especials que a més van gravar per aquí al Penedès, i va funcionar molt bé l'audiència, va tornar a aixecar molt el format, i de fet, això Televisió Espanyola ho sap, Televisió Espanyola està a hores baixes a nivell d'audiència, necessita tornar a recuperar, no el lideratge, però sí que augmentar el número d'audiència, i de fet el que fan és, escolta, anem a tirar de clàssics i anem a fer un programa especials del 20è aniversari de Operación Triunfo. Quin? Doncs el primer, el del Bisbal i companyia. I el que fan doncs, és preparar diversos formats i estan en ello. És a dir, ara mateix no sabem ben bé què és el que faran, però sí que sabem que el que volen fer és recuperar moments com aquest.
Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo. De este gran proyecto musical saldrá el representante de Eurovisión en España, de manera que no se lo pierdan. Lo tenemos todos los ingredientes para que sea un gran éxito. ¡Tenemos el público! ¡El presentador! Los concursantes, los profesores, solo nos faltan ustedes, hasta ahora mismo en Operación Triunfo.
Sí. Doncs així començava Operació Triunfo, primera temporada, primer capítol, diguem-ne.
La gallina dels ous d'or, de Televisió Espanyola, jo crec que ha estat la gran aposta dels darrers anys i la van perdre quan va passar precisament a Mediaset, a Telecinco, i després van tornar a recuperar el 17 amb aquests especials i amb el que seria l'Operació Triunfo 2017, que va enganxar les generacions més joves que no havien vist precisament aquest primer programa, no?
Sí, va enganxar, sobretot a nivell digital, va funcionar molt bé, van tenir moltíssima repercussió, la gent seguia el YouTube en directe. A nivell d'audiència televisiva sí que va funcionar, però diguem-ne no res a veure amb les primeres tongades d'Operació Triunfo.
Precisament ho anunciava aquest tall, el que es decidia era quin seria el representant d'Eurovisió, aquest certamen de música europeu, que ha passat per hores altes, hores baixes, però si més no és una cita bastant ineludible i de fet hi ha tot un conjunt d'eurofans que esperen precisament aquesta data que enguany és a tocar pràcticament.
Sí, sí, és aquest dissabte. De fet, aquest dissabte 22 de maig hi ha aquesta final d'Eurovisió 2021 i, de fet, també dir-te doncs, que el que estan fent Televisió Espanyola és tota una sèrie de programes semifinals, semifinalistes. És a dir, estem veient diversos programes al llarg d'aquests dies per arribar, diguem-ne, al final, diguem-ne, que serà aquest diumenge, com dèiem, en el que podrem veure doncs, a tots els participants d'aquesta gala d'Eurovisió i el representant de Televisió Espanyola, que és Blas Cantó, que de fet, com que l'any passat no va poder cantar, doncs aquest any continua sent-ho i va amb aquesta cançó.
Esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciando. Esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo.
Doncs com sempre, la final d'Eurovisió a Rotterdam 2021 són finals en què s'hi posen moltíssims recursos a nivell televisius, molta tecnologia, escenaris especialment ben preparats i per tant, doncs, diguem-ne que és un dels llocs on fins i tot a vegades s'estrena tecnologia a nivell de càmeres, d'efectes. És un espectacle segur per veure el diumenge al vespre a Televisió Espanyola.
Bé, doncs en prenem nota. Moltíssimes gràcies, Carles, per acompanyar-nos i per repassar-nos totes aquestes propostes a la petita pantalla. Ha estat un plaer tenir-te una setmana més i, si et sembla, acabem amb aquesta música de Blas Cantó que representarà Espanya a la final d'Eurovisió 2021.
Fantàstic, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I en aquest cas, últims minuts del programa que dediquem precisament a una secció fake news, una secció en què ens planteja un repte, endevinar o apostar si és vàlida, si és certa o si és falsa una determinada notícia. En aquest cas, juguem amb la Lourdes Meroño, que és la que ens explicarà la notícia. Bon dia, Lourdes.
Molt bones de nou. Doncs us en recordeu de la setmana passada que vaig explicar que s'havia trencat un rècord mundial amb 3.050 flexions en una hora?
Mm-hmm. Sí, i tant.
Bé, doncs avui torno, eh? Avui torno amb rècords. I és que, us explico, un gimnasta realitza 69 voltes cap endarrere consecutives amb una mà. Esto es el más difícil todavía.
¿Cuántas voltas? ¿Cuántas?
69.
69. També ens acompanya l'Eli Jiménez de Ràdio Sense Dormir, que també competirà en aquest cas, per mirar d'endevinar. 69, seguides.
Seguides. Us explico. Us explico, eh? Zama Mofoken, res aquí al costat de casa, de 31 anys, és una gimnasta autodidacta de Zembisa que va establir originalment el rècord mundial Guinness de voltes cap endarrere amb una mà el 2017, quan va completar 34 de les maniobres acrobàtiques seguides en menys de 3 segons entre voltes. Mofoken va trencar el seu propi rècord el 2018, quan va aconseguir 48, i novament enguany ho ha completat amb 69 girs seguits. La gimnasta va dir que va començar a fer tombarelles quan tenia 10 anys i va haver de canviar l'estil quan es va fracturar la mà als 13 anys. No m'estranya. És a dir, jo penso 69 girs amb la mà, déu-n'hi-do, complicat. Doncs res, veritat o falsa?
Digues, digues, Eli. A mi em costa de creure avui. Si m'haguessis dit que era dels Estats Units, poder me la crec, eh? Però, va, jo avui dic que no.
Va, jo dic que sí per compensar. A veure qui l'encerta.
És falsa. És falsa, però vaig explicar perquè el rècord el va batre amb 36 voltes. Aquesta és la data real que us he posat. 69 és que m'agradava el número. I jo crec que
he jugat
una mica amb la notícia, però si tot i així no li haig de treure mèrit, i és veritat que ha trencat 3 rècords Guinness i l'últim va ser amb 36 aquest any, però bueno, us he enganyat una miqueta amb les dades,
una miqueta, però ben jugat, eh? Jo crec que ho has defensat molt bé, amb una seguretat doncs molt envejable, eh?
Moltes gràcies.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Eli Lourdes, per ser aquí i per jugar amb nosaltres aquests últims minuts.
Doncs vinga, fins demà.
Fins demà.
I fins aquí el Penedès en xarxa d'avui, dimarts. Avui és l'últim dia que us acompanyo aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Ha estat un plaer estar amb vosaltres tots aquests dies, substituint a la Sílvia Delgado, fer-vos companyia, que la ràdio essencialment és això, és fer companyia, estar al vostre costat i passar plegats, doncs, 3 hores ben i ben divertides al llarg del matí. Espero que ho hagueu gaudit, que us ho hagueu passat tan bé com m'ho he passat jo, i res, ha estat un plaer. Demà hi tornem, aquí al Penedès en xarxa, però en aquest cas us acompanyarà de nou la Sílvia Delgado. Moltíssimes gràcies i que acabeu de passar un molt bon dia. Salut!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.